Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera ens hem centrat en com Israel s'enfronta a l'aïllament internacional per les atrocitats a Gaza. Hi ha moviments arreu d'Europa, com ara la decisió de la Unió Europea de revisar l'acord d'associació amb Israel o la suspensió del Regne Unit de les relacions comercials amb el país hebreu. Pedro Sánchez vol abanderar des d'Espanya aquesta pressió econòmica i diplomàtica internacional. També us hem explicat que la Generalitat ha tancat avui mateix la seva oficina exterior a Israel, mentre sobre el terreny la situació a Gaza continua sent dramàtica. El nostre corresponsal, en Jordi Brascó, ho ha constatat avui, ben a prop d'un dels punts per on entren amb comptagotes els camions d'ajuda humanitària a la franja. I us hem detallat dos informes científics d'aquells que fan pensar. Un l'ha publicat The Lancet i avisa del risc d'obesitat i de problemes mentals en adolescents. L'altre, fet en 700.000 persones, vincula l'herpes labial amb el risc de desenvolupar Alzheimer. Això ja us ho hem explicat a la primera hora. Ara, què més podem afegir, Joan Bota?
Doncs mira, farem servir una d'aquelles paraules que si l'Eugeni ja ens està sentint des de València, segur que li sonaran, perquè crec que el País Valencià també es fa servir. El conegut com a Mamotreto.
Home,
de la platja del Miracle de Tarragona, ja és història. Han acabat les feines d'enderroc d'aquesta plataforma de formigó i es treballa ja en el projecte de renaturalització de l'espai. Anem cap a Tarragona. Clara Echevarria Domingo.
Un cop acabada la demolició, ara es fa la selecció i retirada de residus que reutilitzaran gairebé en la seva totalitat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, destaca la recuperació de l'espai.
Les tasques d'enderroc ja s'han executat al 100%. Ja no queda res. Ens costa imaginar com era aquest espai amb el conegut com Mamotreto, i això és una bona senyal. És una senyal de que la ciutadania tenia ganes de veure aquest espai recuperat per el litoral, recuperat per la ciutat.
Al setembre es disposarà del projecte de renaturalització d'aquesta zona.
L'exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha declarat en el judici que s'ha fet aquest matí en què li demanen 4 anys de presó per un presumpte delicte urbanístic quan era regidor. Se l'acusa de no haver intercedit en els expedients sancionadors que afectaven 8 parcel·les de la Serra de Marina per unes obres irregulars. Guijarro ha assegut al banc dels acusats amb dos tècnics municipals pels quals la fiscalia demana la mateixa pena. Audiència de Barcelona, David Àngela.
En la vista de la secció segona, que ha durat tot el matí, Guijarro i els altres dos acusats, el cap d'urbanisme i el cap jurídic de l'àrea d'urbanisme, han defensat les seves actuacions i han negat que hagin prevaricat. Guijarro ha assegurat que simplement la seva participació en aquests processos era limitar-se a signar els expedients derivats d'altres departaments. La fiscalia els acusa d'un delicte contra l'ordenació de territori per no haver tramitat paral·lelament els expedients sancionadors informatius i dirigir-los als propietaris i no als ocupants de les parcel·les que hi feien intervencions irregulars. Per tot plegat, el Ministeri Fiscal els demana 4 anys de presó, 7.800 euros de multa i 16 anys d'inhabilitació a cadascun. Olga Tubau, advocada de tots tres, ha demanat l'absolució dels acusats. La defensa de Guijarro considera que no tramitar simultàniament els expedients és una opció jurídicament raonable i no fer-ho no és ni il·legal ni arbitrari.
Ha quedat en llibertat amb càrrecs el pare d'acollida del nadó de 20 mesos que ahir va morir a Linares, a Jaén, després que l'home se'l descuidés dins el cotxe. L'acusat de 70 anys ha declarat davant la Policia Nacional i ara està pendent de passar a disposició judicial. La investigació apunta un descuit de l'home que té una llarga trajectòria en acollida de menors. Ara s'està pendent també dels resultats de l'autòpsia. Els fets van passar ahir. L'home no va portar el nen a la guarderia, se'l va deixar al cotxe quan va aparcar al carrer al sol. Com que tenia els vidres tintats, ningú es va donar fins a la tarda que hi havia el nen a dins. Va ser quan la mare d'acollida va donar l'alerta en veure que el nen no havia anat a l'escola. L'home se l'acusa d'homicidi imprudent. I el Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, estrenarà aquest any un radiotelescopi que permetrà una observació de l'univers molt diferent de l'habitual. Per exemple, es podrà veure el Sol encara que hi hagi núvols. Això no la via Caselles es fa amb ones de ràdio.
Sí, serà l'antena més gran de Catalunya per fer astronomia amb aquestes ones de ràdio. Salvador Ribas és el director del parc.
L'univers el podem veure amb moltes ulleres. Normalment el veiem amb les ulleres de la llum visible, que són el que veuen els nostres ulls, però ara també el podrem veure amb les ones de ràdio. El podrem, doncs, escoltar en certa manera i poder veure alguns dels objectes més brillants. Podrem fins i tot veure el Sol en ràdio, fins i tot quan estigui núvol.
El parc també estrena 3 telescopis portàtils que no es descarta que l'any que ve es traslladin fora del Montsec per veure l'eclipsi total de sol de l'agost, ja que en aquella zona no s'arribarà a veure el 100%. Caldrà anar una mica més al sud. En Ribas adverteix que cal ser previsors.
Hi ha una necessitat d'estar preparats, de Catalunya estar preparada per rebre el flux de gent que pugui venir al nostre territori o gent del nostre territori que es pugui desplaçar.
El parc, que gestiona ferrocarrils, també ha presentat avui el cicle de concerts Música sota les estrelles, que aquest any proposa les actuacions de Mariona Escoda, Manu Guijo, Kel Isaia, entre d'altres.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb l'Oriol Marc, sots director de Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
La Tània Tàpia, periodista del Matí de Catalunya Ràdio Madrid. Tània, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva CEU. Bona tarda, Joan.
Què tal? Com estem?
Avui estem en minoria, l'Oriol i jo.
Bueno, esteu empatats.
Estem empatats.
No, però espera, bueno, perquè ara saludarem a un altre, la cinquè, que està també fora. Clar, perquè l'Eugeni està a València. Perquè,
però no estan nosaltres.
No, la Tània i el Joan són tots dos a Catalunya Ràdio a Madrid.
Ara, ens estem fent companyia, encantats de veure'ns les cares.
La Tània habitualment entra des de Madrid, el Joan tenia un compromís professional a Madrid i, per tant, estan tots dos juntets. I no sé si us heu posat cara, perquè igual no us havíeu vist mai, o sí?
No, havíem coincidit.
No.
Molt més agradable, fer les coses així cara a cara.
Home, sí.
A més, no t'haig de dir, posa't els auriculars perquè no em sents quan parlo, perquè em
deixaria apostar. Ja ho sabeu, que els odio.
És veritat, el Joan sempre va sense auriculars, no hi ha manera, eh?
És que us faré una confessió. Tinc acúfens i els he acabat agafant mania en els auriculars. Aquesta és la raó.
Molt bé. Doncs vinga, dèiem que falta la cinquena persona que fa que ara mateix estiguem 2-2-1. 2 a Barcelona, 2 a Madrid i 1 a València. Eugeni Alemany, bona tarda.
Hola, bon dia, bona tarda, com esteu?
Perquè tu estàs a València, eh?
Jo estic a València, a més, superbé, perquè m'acaba de dutxar.
Molt
estic
bé.
Amb barnús.
Molt bé.
En aquest moment, superfresquet.
Quina imatge, és lamentable.
Només barnús?
Lamentable. Tània, estàs interessada?
No sé, és que ens vols descriure la teva imatge, doncs ja ho has de fer de totes.
No, perquè és que s'ha recordat que em vaig apuntar al gimnàs.
Sí.
Ara sóc addicte.
Ah, veus?
Ara vaig molt. Ja m'he fet amic de moltíssima gent.
Però vas al gimnàs amb barnús?
I tant que sí.
No, amb barnús no, però he anat.
Tinder
he anat i he vingut ara a casa i m'he pres una dutxa i, és més, mira, vaig enviar-te... Mira, t'envio una cosa?
No cal.
T'envio una foto.
No cal. A mi,
Òscar, sí, però no, pas que no vull que l'envies a ningú, per favor.
No. Clar, no, i avui, avui només li puc ensenyar a l'Oriol.
A Oriol!
Molt bé.
Mira, te la vaig enviar, la foto, per a que vegueu.
Però
a
més,
no,
una cosa, perquè clar, jo et segueixo per xarxes socials i llavors vaig veient els teus problemes domèstics, perquè tu
expliques
molt, però
has estat,
no, però ha estat uns quants dies que estaves preocupat per una mica de panxa que t'havia sortit, no?
Sí, que se m'unfla, no sé què passa, vull que anar a la meua metge, perquè se m'unfla la panxa.
És que aquest vídeo que m'acabes d'enviar...
Com aquella pel·lícula dels quants...
Acabes de gravar la mateixa.
El vídeo no es pot ensenyar, aquest vídeo.
Sí, no, només ho pot veure Oriol, per a desgràcia d'ell.
A veure, Oriol, espera't. Has de portar aquí, perquè estàs en l'altra banda. És aquest, aquí, veus? I ara el torno... És que és un vídeo, i tal. Mira, escolta'm, et dic una cosa. L'Enric és el nostre tècnic...
Estic molt desconcertada,
És que t'haig de dir, l'Enric és el nostre tècnic, no ha vist el vídeo, i en canvi ha encertat la música.
Vull
dir,
bravo,
la música
Enric.
Perfecta.
Sí. Mira, que importants els tècnics en ràdio, de veres.
I tant,
que importants,
tant.
Molt
sí,
bé.
Però el vídeo l'has gravat ara, Eugeni?
El vídeo l'ha gravat, sí, te l'he enviat en directe.
Mentre estaves... És que sembla un vídeo pensat per agradar les teves amigues del gimnàs.
Era per a Tània, però Tània està a Madrid.
Bueno.
Haurà de fer algo, Joan, haurà de fer alguna cosa. No l'envies, Òscar, que encagarem tot,
No.
La fica ta tia, que jo se diu així a València.
No, sense el teu permís, jo no envio
no
això.
No l'envies, perquè és molt la manya.
Els que tenim una edat, diríem, de dos rombos, gairebé.
Sí, perquè ensenya un poc de cuixa, has vist?
Sí, molta.
Ai, Tània, ai,
estàs... El que t'has perdut, Tània. També dic una cosa, a vegades és millor imaginar que veure.
Sempre.
En aquest cas estic segur.
Molt bé, millor. A veure, el tema no és aquest, espero, el de la dèria, no?
No. Per cert, un breu incís, que he escoltat la notícia aquesta de l'herpes i l'Alzheimer.
Sí.
Això vull dir que ja fa anys que va això. Això ja fa molts anys que es parla d'aquest tema i per això escoltaré ara, vos sentiré per a veure si és que ja han trobat ja la prova definitiva, perquè fa molts anys que aquest tema s'està intentant relacionar l'herpes labial amb l'Alzheimer, perquè jo tinc herpes labial. Jo segur que això algun dia portaria alguna conseqüència.
Ara, la notícia és que l'estudi diu que si et tractes aquests herpes, diguem-ne que va bé per evitar l'Alzheimer. Per tant...
Clar,
bé.
Que això hi ha un medicament que només intuïs, és que no m'agrada com es diu, perquè està la crema, però n'hi ha una pastilla, que només ho notes prendre teu. Sí, perquè, clar, es veu que genera descàrregues en el cervell. És una història, és molt interessant. Has vist que tertuliege, que podria...
No, molt bé, veig, sí, estàs a punt de deixar de ser d'Arian per passar a ser tertulià,
Perquè és un estat superior, no ho sabia.
No ho ha dit ningú que sigui superior, és diferent.
Podria xerrar més estona i potser per això li agradaria. En lloc de tenir 20 minuts, tindria una hora i ja seria feliç.
No, estaria bé una tertúlia amb barnús. Un dia a tots.
I en vídeo,
quan vingueu
no?
a València,
però imatges,
farem la tertúlia
imatge.
Amb Bernús.
Ja. No sé què dir-te.
Si la fem a la platja després de fer una paella, jo compro.
Clar, en Bernús, a la platja es pot fotre una suada de por, eh?
Sí, en Bernús així suavet.
Suavet, molt bé. Va, anem a la dèria, anem al tema del dia, va.
Sí, he tingut una idea i necessite realment vull els vostres suggeriments perquè això sigui un èxit.
A veure.
He juntat un tema que està molt d'actualitat ara i... amb una altra qüestió també de molta gent que diu de motivar els joves per a parlar més en valencià, no? En català, no? I he pensat que estaria molt bé fer una mena d'Eurovisió Nostrat.
Ai.
Val? Sí. Avui ha nascut el Tortofest, que és el festival d'artistes de Bacabant, que és Balears, Catalunya, País Valencià i Andorra, units per la música.
Molt bé.
Ara, però, per què és el Tortofest?
I el Sord de França i l'Alguer, tots aquests... No,
no vull
compten,
històries. No vull, ja, mira, no vull més
poques. Tortofest no és cap acrònim de tot això que has dit, no?
No. Tortofest és perquè es faria a Tortosa.
Ah, perquè has buscat el punt mig, vols dir, no?
Sí, perquè he mirat que era un poc el punt equidistant, seria com el cor o les vísceres, no?, d'esta unió entre territoris, i a més perquè els tortosins tenen ixa fama, no?, com de gent que bufen caldo gelat. I jo crec que els agradaria ser, diguem, els acollir, no?, la primera edició del Tortofest. Òscar, no sé si tenim el telèfon de l'alcalde.
No, de Tortosa, ara
sí,
mateix no.
Sempre tens el telèfon.
Ara mateix no, però si vols el busco, eh? O sigui, tu li vols oferir a l'alcalde en directe la possibilitat de fer això, eh?
Però s'està ficant de moda que vagin entrant alcaldes, sí, aquest programa nostre, No sé si us heu fixat.
Ara estem fent un atracament a l'alcalde de Tortosa, eh? Vull dir que... Però tu ho has demanat i nosaltres ho provem, Eugeni.
Sí,
però...
provem. Home, ara són les 3 i 10, ja l'Ajuntament no estarà, no?
No,
estarà fent la migdia.
Anem fent. Bé, tu vés explicant.
Però bé, queda. Si algú de Tortosa està sentint-ho, què proposa, la idea. Aleshores, jo voldria saber com... Jo tinc algunes idees, no? Per exemple, el tema de les votacions, clar, si seria per comarques o per mancomunitats, no? Per a que la cosa no se faci a les 2 de la matinada.
Vale.
Jo que sé, per exemple, connectem amb les Terres de l'Ebre. Ai, 10 punts per a la Ribera del Xúquer. Crec que estaria molt guai. I després, per exemple, presentadors. Sí. Jo me postule.
Ja està, presentar. Perfecte.
Per descomptat. I Tània.
Ai.
Sí, perquè queda molt bé sempre esta cosa del pallasso llest i el pallasso tonto, no?
Qui és el llest i el tonto?
Ai. Surt d'aquest jardí,
No, però que és veritat que sempre en comèdia sempre funciona, diguem.
Mira, jo et dic una cosa, si presento...
El periodista més seriós, el còmic, no?
Jo si presento i no haig de cantar, t'ho compro. Perquè si m'has d'haver de cantar.
No, tu i jo no cantem, Tània. Tu i jo estem allà lluint-nos. Lluint-nos.
Perdona, però guanyaria el Maresme, perquè de tot això que estàs dient, un maresmenc va anar al Festival d'Eurovisió.
Qui?
Paret, a l'any de Waterloo d'Ava.
Ostres, és de veres.
Canta i ser feliç.
Veus?
Perquè Pere Díaz, malauradament, ja faltava.
Ja no hi és, ja no hi és, però bueno, la seva àurea jo crec que ens il·luminaria.
Sí. Com ho veieu, això del...
També et dic una cosa, o sigui, aquelles picabaralles i aquelles bones relacions que hi ha entre els països que participen a Eurovisió, amb les comarques també passaria. Per exemple, Baix Camp i Tarragonès, malament, perquè Reus i Tarragona no se suporten.
No.
Els vallesos, a vegades hi ha més mal rotllo dins del Vallès, perquè en el Vallès Occidental, entre Terrassa i Sabadell, i tots dos estan a la mateixa comarca, vull dir que a vegades hi ha també comarques que sí i comarques que no, eh?
Això que dius tens raó, perquè imagina't que guanya el Vallès Occidental. Sí. On es fa el festival? A Sabadell o a Terrassa?
Aquí tenim un problema important, eh?
Tema xungo, eh?
Sí, la cosa és complicada, eh?
I jo com a gironina demanaria que els vots de Girona doncs comptessin el doble, perquè sí, perquè Girona rai.
Perquè Girona més, com sempre, no? Els de Girona ja ho teniu, això, que sempre...
Però en vez d'aclarir més, teu clavar més merda.
No, clar, és...
Què penses? A veure, tu has vist què ha passat amb Eurovisió? Tu has vist què ha passat? S'ha polititzat Eurovisió al màxim nivell. Si tu estàs plantejant crear això a nivell comarcal de Catalunya i països catalans en general, doncs no, hi ha d'haver marro.
Però la gent també podria votar, com podíem votar dissabte a Eurovisió?
Sí, però és presencial. Han de vindre allí, personar-se allí per evitar històries. Per evitar que una persona gasti 20 euros, han de vindre allí personalment.
Jo em vaig gastar 10 euros.
Com?
Jo em vaig gastar 10 euros
votant.
Dissabte.
Vas votar?
Sí.
Ai.
10 vegades.
Per qui?
Per Israel.
Hòstia.
No fotis.
No es podia saber.
O sigui, quin dubte.
Ara sí,
jo sóc absolutament previsible.
Bé, no, Joan, desmentixo això. Ai, l'alcalde.
Un moment.
No flotem.
Sí. Anem a posar una mica de context. És a dir, l'Eugènia Alemany acaba de donar la idea que, igual que es fa un festival d'Eurovisió, es faci un festival de música amb les comarques de València, del País Valencià, de Catalunya i de les Illes, i que...
I Andorra, perquè patrocine.
Competirien diferents comarques, cadascuna amb la seva cançó, i després hi hauria votacions. I proposava que això s'hauria de celebrar al centre geogràfic d'aquestes tres entitats. I, per tant, proposava Tortosa i demanava, haurien de trucar a l'alcalde per veure què. Alcalde Jordi Jordan, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer, li demano disculpes, que crec que l'hem tret d'una reunió important i, per tant, no el podem entretenir molt. Per tant, Eugeni, tens l'alcalde de Tortosa per si li vols fer tu l'oferta. A veure
alcalde,
si ell ho compra o no.
Primer de tot, agrair-li la disponibilitat i entenc que l'interès, no? Perquè si se n'ha eixit d'una reunió per atendre esta telefonada...
No sabia ni per què el trucaven, pobre. Per tant, li demano disculpes
estava,
davant.
Estava esperant una altra trucada important i pensava que era aquesta, però bueno... Aquí...
No, és aquesta. És aquesta,
no és, aquesta no ho és, d'important.
Escolti, no, és està aquesta. Temps de penjar, senyor alcalde. No. Faci'm cas.
Alcalde, la meva idea és fer una mena d'Eurovisió, però de Catalunya, País Valencià, Andorra i Illes Balears. I jo he vist que una miqueta, diguem, l'epicentre geogràfic equidistant seria Tortosa, a més, amb tota la història que té Tortosa. Sé que vostè és historiador, veritat, i vostè això ho valorarà.
Sí, sí, evidentment que som el centre dels països de parla catalana. Mm. Quan anem a València, mos diuen que parlem català. Quan anem a Barcelona, mos diuen que parlem valencià.
Preciós.
I, per tant, seria ideal que poguéssiu fer aquí aquest concurs.
El Tortofest, no li dic més. Quines instal·lacions tenim?
Tenim un pavelló firal, tenim un auditori que estem reformant... I,
el Felip Pedrell?
Felip Pedrell podria...
He vist fotos, Falta lluentons ahir, alcalde. Faltaria brilli.
Però ja ho faríem, això.
Ja buscaríem de posar totes les carpes necessàries. I
molt bé. Empreses importants allí a Tortosa que puguen finançar?
Això ja ho hauria de buscar vostè.
Eugeni, la feina no te la farà l'Ajuntament. Vull dir, tu has de fer alguna cosa, també.
Eugeni, jo poso la idea.
Clar, quan cobraríeu tu i la Tània per presentar? Perquè tu t'has dit que tu presentaries. Això ho hauria de pagar també l'Ajuntament que organitza o no, Eugeni?
No, això ho pagaien els sponsors, els patrocinadors. Jo pensava molt en Andorra. En Andorra posant pasta, casco porro.
Andorra posant pasta. Andorra anava a Eurovisió i es va retirar.
Bé, i ara...
Què vol fer el Tortofest?
És una pena.
No m'ho allargueu, que l'alcalde ha sortit d'una reunió i l'hem de tornar a entrar. Per tant, alguna cosa més per l'alcalde, Eugeni?
Envia-li la foto de l'Albornoz. Envia-li el vídeo
no,
del...
No, alcalde, no li enviaré.
Això sí,
no
que igual he canviat d'opinió amb això.
No. Crec que no. Alcalde, Jordi Jordan, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, alcalde.
I si això va endavant, no s'amoïni que ja li farem arribar la proposta una mica més elaborada.
I sereu benvinguts i benvingudes.
Molt bé.
Visca Tortosa.
Gràcies.
Vinga, gràcies.
I torno a demanar disculpes perquè l'hem tret d'una reunió, pobre. Però ja està, escolta'm, Eugeni, tu... Els teus desitjos són ordres.
No, però de veritat. Dona gust el periodisme que feu, que ho demanes i ho tens.
I els alcaldes que bé s'hi posen, aquests
atrements. No, i que bé atenen.
Abraçades gegant pels alcaldes de Catalunya.
No saben molt bé.
Sí,
mira,
sí,
ara,
però què heu telefonat?
Un insigne periodista ara m'envia un WhatsApp que diu crec que l'alcalde de Tortosa no us agafarà mai més el telèfon. Mira, el Tortosa ara està gravant el número de telèfon i posant allò, el correu brossa.
La meva pregunta és que heu trucat en número oculto d'esto. Perquè com qui li ha trucat? Qui s'ha identificat?
No, Eli Sort, la nostra productora, l'Elisenda Sort.
Però, a veure, Eugènia, tu et truquen i et diuen que és de Catalunya Ràdio, ets l'alcalde de Tortosa i et penses que és una trucada seriosa, no nosaltres.
És que després feina hi haurà ara explicar a l'Ajuntament i a un gabinet de comunicació i dir-li, no, escolta, era una broma...
Ara comença a córrer per els whatsapps d'alcalde. Si us truquen els dimecres a un quart de quatre d'aquest telèfon, no l'agafeu.
Hi haurà un comunicat oficial de la Federació Catalana de Municipis desaconsellant atendre'ns.
No descorto res.
No obriu vídeos de WhatsApp.
No, sobretot si ve de part meva, que igual és la...
Borra'l, Òscar, Borra'l.
Jo ho guardo tot, perquè mai sé quan em podrà fer servei.
Eugeni, és que ets un boomer, hauries d'haver enviat aquells vídeos que només es poden veure una vegada i s'eliminen sols.
Sí. Ai, sí. Ja has fallat.
Està molt de moda el xantatge, que preguntin al govern espanyol i a Pedro Sánchez, bueno, per tant, tu sabràs el que fas, eh?
Tampoc se veu res de la Tremol, que no ets ensenyat, ja, Tània.
Insinua més que ensenya.
Sí, és rotllo Alemanya en el Molino, eh? És ensenyant cuixa, però no arriba la part important.
Bueno, quasi no cuixa, eh?
Eh? Curiol?
Com? Tu com vas a comprar pollastre, vas comprar...
Cuix.
O salxitxes de pollastre. Ja hem estat a punt de veure la salxitxa de l'Eugeni.
Bueno, jo crec que és el moment de deixar-ho aquí.
Eugeni, la idea ha estat llançada, l'alcalde ja ho sap, si ho desenvolupes una mica més, jo crec que l'alcalde ja has vist que s'hi posava bé i fins i tot el recinte firal li servia. Per tant, ho tenim a punt,
ho tenim a tocar.
Eugeni Alemany, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, adéu.
Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida ens posem seriosos.
Et deixem uns segons perquè pensis. Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a provar.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
El 24 i el 25 de maig arriba la festa de dia de l'any, el Time Out Fest. Per primer cop, 12 grans restaurants d'arreu de Catalunya, 3 amb estrella Michelin, vindran a Barcelona amb un plat inèdit amb producte català. I a més hi haurà DJs, bingo musical, més de 40 tallers gratuïts i una programació familiar. Time Out Fest, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, el 24 i 25 de maig. Això sí que és un festival.
A CAES sabem com n'és d'important sentir-hi bé.
Podríem parlar al cotxe i cantar tots junts.
Pensa en totes les coses que podries tornar a fer si poguessis sentir bé de nou. Descobreix el nostre nou Ampli Mini AI, un audiòfon petit i discret que gràcies a la intel·ligència artificial redueix el soroll i millora la claredat de la veu per seguir connectat amb els teus. Visita Gaesponés i prova'ls gratis.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de La Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Atenció, Barcelona! Arriba al Teatre Coliseum Salta Conmigo. Molt més que un show musical. Canta, balla i gaudeix en un viatge únic pels últims 40 anys del millor de la nostra música. Del 26 de juny al 6 de juliol. Compra ara les teves entrades a saltaconmigo.es.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Hi ha un Opel per cada... per cada... i per cada... Hi ha un Opel per cada negoci. Descobreix la gamma de vehicles comercials lleugers i turismes d'Opel i tria el model que s'ajusta millor al teu negoci. Més a opel.es.
Vine a conèixer-nos Auto 88.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. A poc sembla que les coses es mouen en relació amb Israel. La pressió internacional perquè Benjamin Netanyahu deixi de bloquejar l'ajuda a Gaza creix i Israel, de portes endins, ja admet que tem que la dinàmica de la Unió Europea i del Regne Unit s'estengui a altres països. Ahir, Keir Starmer, el primer ministre de la Gran Bretanya, anunciava el trencament dels contactes comercials amb Israel i Kaya Kallas, la màxima responsable de la política exterior de la Unió Europea, anunciava que la Unió finalment revisarà l'acord d'associació que té amb aquest país. Espanya, que ahir va aprovar una proposició per aplicar un embargament d'armes a Israel, també ha convocat el grup d'estats àrabs i europeus que donen suport al reconeixement de Palestina en una reunió que amb Pedro Sánchez aquest diumenge a la Moncloa. És un fet, doncs, que les relacions internacionals amb Israel s'estan deteriorant, però de moment l'únic país a qui escolta Netanyahu continua sent els Estats Units. Les persones que estan sobre el terreny, amb qui hem pogut parlar, ja gairebé no els queden adjectius per descriure la situació a la Franja de Gaza. Saludem Ignacio Álvarez Osorio, és catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics i coautor del llibre Gaza, crònica d'una Nakba anunciada. Professor Álvarez Osorio, bona tarda.
Bona tarda.
Què li semblen aquests moviments que s'estan produint en les relacions internacionals i països que fins ara anaven amb molt de compte i no criticaven a Israel, doncs no només amb paraules, sinó també amb fets, comencen a fer, com a mínim, a no comprar tot el discurs que arriba des d'Israel?
Bueno, yo creo que el principal cambio tiene que ver con la dramática situación que se vive sobre el terreno, porque desde que Israel rompió unilateralmente la tregua, a principios de marzo, pues la situación humanitaria ha alcanzado pues límites insospechados, puesto que desde hace más de 3 meses no entra ningún tipo de ayuda a la Franja de Gaza, ni alimentos, ni medicinas, ni agua, ni combustible, y la propia ONU ha advertido, ¿no?, que en el caso de que no entre masivamente esa ayuda, pues incluso en las próximas 48 horas, pues hay 15.000 niños palestinos que podrían morir por la situación de hambruna en la que está Palestina. Esto es quizás el cambio que ha motivado que la Unión Europea, al menos a nivel retórico, adopte una posición algo más dura, pero ni mucho menos tan tajante como debería ser, habida cuenta de la dramática situación que se vive sobre el terreno. Es decir, ha tardado más de 20 meses la Unión Europea en reaccionar cuando la Franja de Gaza está completamente destruida, cuando al menos hay 53 muertos, pero esa cifra podía elevarse, ¿no?, multiplicarse por 2 o por 3, según diferentes fuentes. Y tan solo recordemos que la alta representante de política exterior ha dicho que va a encargar un informe sobre si Israel está incumpliendo los derechos humanos, ¿no? Lo que, si no fuera por la situación dramática que vivimos, ¿no?, sería algo totalmente rocambolesco, ¿no? Es decir, cuestionarse hoy por hoy si Israel está incumpliendo los derechos humanos, pues parece ser un insulto, ¿no?, a la razón.
Quina força té o què pot passar amb Israel aquests posicionaments del Regne Unit, de la Unió Europea, i que poden anar més en les pròximes hores? Això té alguna incidència o mentre no es pronunciï els Estats Units, Israel continuarà fent?
Bueno, la Unió Europea es prácticamente tiene una capacidad de influencia muy, muy, muy extremadamente limitada, entre otras cosas porque siempre ha dado luz verde a Israel a que actúe como está actuando, de tal manera que Israel no se toma mínimamente en serio lo que puede decir la Unión Europea. Sabemos además que hay un bloque de países encabezado por Alemania que consideran una razón de Estado, ¿no?, defender incondicionalmente Israel, haga lo que haga sobre el terreno, ¿no?, masacre cuantos palestinos masacre, y por lo tanto es la Estados Unidos sin duda alguna quien tiene la última palabra, ¿no? Incluso parece que Donald Trump pues se le está agotando la paciencia, ¿no? Yo creo que no hay ningún dirigente internacional que quiera pasar a la historia como cómplice, ¿no?, de una limpieza étnica, de un genocidio, ¿no?, de la hambruna de los palestinos. Y yo creo que a lo mejor muchos de estos posicionamientos tienen que ver, ¿no?, precisamente con esa circunstancia, ¿no?, cómo les va a tratar la historia en un futuro a muchos dirigentes europeos ante su silencio o incluso complicidad, ¿no?, con ese genocidio que Israel lleva 20 meses perpetrando sobre el terreno.
Pedro Sánchez ha convocat aquest diumenge a la Moncloa el grup d'estats àrabs i europeus que donen suport al reconeixement de Palestina. Sánchez, podríem dir que vol situar-se al centre d'aquest moviment en contra d'Israel i que vol col·locar també al centre de la seva agenda la qüestió de Palestina. Què li sembla aquest posicionament de Pedro Sánchez?
Sí, yo creo que la posición del gobierno español es muy clara al respecto. Es prácticamente el único país de la Unión Europea, con Irlanda y con Estonia, que viene predicando en el desierto que hay que adoptar una actitud pues muchísimo más enérgica para que esa política de exterminio que está llevando a cabo Israel tenga resultados, ¿no?, en la reevaluación de las relaciones bilaterales, ¿no? Pero esas voces que antes eran minoritarias, que eran 2, 3 países, parece que ahora, pues, poco a poco se van sumando otros países de la Unión Europea, siempre con esa cerrazón. No olvidemos que hay 10 países, ¿no?, que no han aprobado, ¿no?, esa revisión de relaciones bilaterales y, por lo tanto, se da por sentado que respaldan, ¿no?, esa política de tierra quemada y de limpieza étnica que está llevando a cabo Netanyahu, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también, ¿no?, no olvidemos que el presidente Pedro Sánchez ha estado, ¿no?, en Bagdad, en la cumbre de la Liga Árabe, y de alguna manera es el país europeo que está adoptando una posición más enérgica y también el que de alguna manera tiene unas relaciones pues más privilegiadas, ¿no?, con los países árabes y, por lo tanto, el que intenta de alguna manera pues proyectar una imagen más positiva de la Unión Europea que hoy por hoy es una imagen muy, muy cuestionada, ¿no? Muy dañada precisamente por ese apoyo incondicional que han prestado a las políticas, ¿no? de Netanyahu en los últimos 20 meses.
Li sorprèn la fredor amb què els ministres del govern de Netanyahu o el mateix Netanyahu han parlat en les últimes hores? És a dir, sentíem ahir, abans d'ahir, a Netanyahu dir que permetia l'entrada d'ajuda humanitària només perquè els seus aliats no retiressin el suport, o un ministre del seu govern dient que ningú sabia d'esvarar Israel perquè al final el que permetrien és un plat calent i un tros de pa a cadascun dels palestins. Aquestes declaracions tan fredes amb aquesta situació, li sorprenen o és un fet habitual dels dirigents d'Israel?
Bueno, los dirigentes de Israel están muy acostumbrados a mentir en los últimos 20 meses, ¿no? Recordemos que ayer lo que hizo Netanyahu fue autorizar la entrada de tan solo 5 camiones, ¿no? Después de 3 meses de cierre y bloqueo absoluto, ¿no? Es decir, en esos 3 meses, en un periodo habitual, ¿no? Que entran 500 camiones por día, pues deberían haber entrado 50.000 camiones, ¿no? Ha permitido la entrada de 5 camiones, es decir, el 0,01, ¿no? Lo cual, pues, obviamente es un insulto a la razón y una burla ante esas presiones tímidas por ahora que está recibiendo por parte de la comunidad internacional, ¿no? Pensar que con 5 camiones en 3 meses se va a acabar con la situación de hambruna y se va a poder alimentar a 2,2 millones de palestinos, pues ya digo que es un insulto y una bofetada a esas presiones que está recibiendo por la comunidad internacional, ¿no? Pero bueno, ya digo que Israel se está quedando cada vez más solo, ¿no? Y por muchos actores es considerado pues un estado paria. Y bueno, si sigue con estas políticas, ¿no? De expulsión de la población, de aniquilamiento de la población, probablemente se enfrenta a una situación muy similar, ¿no? A la de Sudáfrica en los últimos años del apartheid, ¿no? Con un boicot internacional, con expulsión de las competiciones internacionales y con sanciones, ¿no? Cada vez más evidentes, ¿no? Debido a ese comportamiento que viola todas las normas de la guerra, que viola los principios del derecho internacional y bueno, y ese genocidio, ¿no? Que se está perpetrando día tras día ante la absoluta pasividad, ¿no? De los países occidentales.
I a l'interior d'Israel hi pot haver moviments, alguna part de la societat que deixi de donar suport a Netanyahu o és molt granítica?
Empieza a haber algunos movimientos, aunque sea de una manera muy tímida, de una manera tímida, ¿no? Hace 10 días hubo una conferencia, ¿no? Por la paz, en la que participaron algunos sectores de la izquierda, totalmente minoritarios hoy por hoy, y algunos diputados, ¿no? Empiezan ya a denunciar, ¿no? Esa política genocida, que era algo que era prácticamente un tabú hace unas semanas, ¿no? Parece que algunos políticos, sobre todo, ya digo, de movimientos izquierdistas muy, muy minimalistas, que apenas tienen respaldos por parte de la sociedad israelí, sí que están atreviéndose a elevar la voz, ¿no? Y a cruzar ciertas líneas rojas y a denunciar expresamente pues estas políticas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la prensa y los medios de comunicación israelí están censurados, ¿no? Por el ejército israelí, de tal manera que no se habla, ¿no? De lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? De esas muertes, siempre se dice que son cifras manipuladas por Hamas, que no hay situación de hambruna. Y bueno, que la propia sociedad israelí no tiene información real de lo que está ocurriendo sobre el terreno, ¿no? Entonces, bueno, esto pues demuestra cada vez más, ¿no? Que Israel pues es un país que se desliza hacia el autoritarismo y es un país cada vez menos democrático, ¿no? Como el conjunto de los países de la región, ¿no? Pero esa pretensión, ¿no? De ser la única democracia de Oriente Medio, pues claramente está en tela de juicio, ¿no? Porque un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Que condena a la aniquilación al pueblo palestino, difícilmente puede considerarse un país democrático.
Ignacio Álvarez Osorio, catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics i coautor d'aquest llibre, Gaza, crònica d'una Nakba anunciada. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Passant 3 minuts de 2 quarts, és evident que les últimes hores hem vist moviments en les relacions internacionals que fins ara no havíem vist, aquest posicionament tant del Regne Unit com de la Unió Europea. El de Pedro Sánchez ja és més constant des de fa més mesos, però sí que hi ha hagut algun canvi, que no sé si us sorprèn, si no, si l'esperàveu, si esperàveu que vingués abans, si no esperàveu que arribés encara, com ho veieu tot plegat?
A mi encara m'està costant d'entendre-ho tot, perquè normalment Israel, sobretot des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023, tothom s'hi va arrenglar, i el cert és que ha anat en perfecta sintonia. Crec que l'agreujament o la no sé com dir-ho, la devastació produïda en directe que s'està produint ara mateix a la Franja de Gaza, amb la pèrdua de suports, sobretot en el bloc occidental. La resta, per descomptat, ja no els tenia. Que un país com el Regne Unit digui el que digui és extraordinàriament significatiu. Pedro Sánchez, que sempre té un component tàctic en les decisions que pren quan decideix reconèixer l'estat palestí i quan diu una sèrie de coses o permet que ministres de la seva corda qualifiquin de molt proper el genocidi el que està passant a Israel, vol dir que algunes coses s'estan movent. Quan 16 estats de la Unió Europea es mouen per revisar l'acord de col·laboració que tenen amb Israel, vol dir que hi ha una sèrie de fets sobre el terreny que se n'han anat de mare, perquè crec que és perfectament compatible dir que els atacs del 7 d'octubre del 2023 de Hamas van ser actes atroços i actes de guerra, com es pot afirmar sense cap mena de rubor que Israel s'ha passat bastant en aquesta resposta i que no està a l'alçada del que és l'única democràcia, com deia ara l'expert que hem trucat, l'única democràcia de la zona hauria d'actuar amb molta més maduresa i de moment podríem dir que s'està equivocant. I aquestes declaracions deshumanitzadores de Netanyahu i de ministres del seu govern crec que no ajuden en cap cas i que no fan pensar en una solució que sigui viable pel benestar de tothom a la regió.
Una mica agafant l'anàlisi general de les peces que s'estan movent, però també traslladar-les al que és el context de l'Estat, és cert que Pedro Sánchez en això ha estat un dels més clars des del principi. I al final, els fets o la duresa de la situació, sobretot en el manteniment en el temps, en el salt, en haver-se saltat la treva Netanyahu avui mateix, amb aquest atac fins i tot a una comitiva de diplomàtics, en el que per cert hi ha un espanyol, doncs tots són fets que estan estirant a la comunitat internacional a fer passes, ni que sigui, ara ho deia també, no?, l'expert que entrevistàvem, a nivell retòric, que segurament són insuficients. Però és cert que Pedro Sánchez amb això no s'ha mogut des del principi, malgrat ha tingut moltes pressions també del representant d'Israel a l'Estat espanyol, amb crides a consultes, etc. I aquí, doncs, una mica, a nivell intern, és veritat que això i la bona massa de l'economia a nivell macro són dos elements de Pedro Sánchez que s'hi agafa una mica per subsistir d'altres elements també de desgast intern, de corrupció, etc, i que veurem doncs a nivell internacional cap on han de caminar. Una altra cosa és que Sánchez també intenta o el PSOE en aquest cas demostrar que es pot fer més del que es pot fer, perquè no sé si ho comentarem més endavant, no? Però aquest acord que ahir sortia aprovat en el Congrés dels Diputats, que parla d'un embargament total de les armes i del comerç d'armes amb Israel, doncs avui ja teníem a Margarita Robles i ja des d'ahir també ho deixava doncs entreveure posant aigua al vi, perquè no és tan fàcil parlar d'un embargament total. Diplomàticament pot tenir el seu pes, políticament té el seu pes i és innegable, però una altra cosa és la realitat i els efectes que això pot provocar en la tecnologia i en l'empresa i en la indústria armamentística d'Israel, que avui la mateixa ministra reconeixia que està a tot arreu i que, per tant, és pràcticament impossible doncs, aplicar de manera pràctica un posicionament polític doncs, que és rellevant i que és important.
Jo, del que esteu dient i de l'entrevista que heu fet, essencialment voldria dir tres coses molt, molt ràpides. La primera és que crec que els moviments que fan, depèn de quins països, especialment Sánchez, com heu dit, té que veure amb una conjuntura política interna. Bé per la població musulmana del país, bé per la situació de precarietat política que pugui tenir el líder polític de torn. El que pensi que la pressió internacional a la que Israel està acostumada farà canviar la posició d'Israel, senzillament és que no ha seguit totes les guerres que li han muntat a Israel des de l'any 48, perquè Israel no ha començat històricament cap guerra, i que resumeix amb una frase de Golda Meir, que era d'esquerres, que va dir allò de que entre caure bé a la humanitat o morir, preferim caure malament a la humanitat. Per resumir-ho d'una gran manera, clar, lo de la neteja ètnica i l'actitud que té, en aquest cas, el nostre país en relació a Israel és molt sorprenent. Des de l'any 48, la neteja ètnica és la següent, amb dades objectives. A Egipte vivien 63.000 jueus, avui cap. A Síria, 40.000, avui cap. A Iran, 100.000, avui 8.500. A Iraq, 150.000, avui cap. Al Líban, 20.000, avui cap. A Marroc, 260.000, avui 2.100. Al Iemen, 55.000, avui cap. A Algèria, 140.000, avui cap. A Gaza, quan es va retirar Israel, vivien 800.000 persones, 800.000 persones, disculpeu, i avui n'hi viuen 2 milions. Per tant, és una neteja ètnica que es pot mirar des del punt de vista invers. I a fi de comptes, hi ha un exercici de cinisme profund per part del govern Sánchez, que és... Per què Sánchez? Perquè els hi comprem petroli? Perquè ell té algun tipus d'interès polític? No ha demanat en cap moment a Iran que deixi d'armar els hutíes, que mentre es feia el Festival d'Eurovisió, que tant ens preocupa de dissabte, van bombardejar a població civil a Israel, i en canvi li demanem a Israel tot. Per què no expliquem, i no ho ha explicat aquest professor que heu entrevistat, que hi ha hagut un embargament de l'entrada d'ajuda humanitària perquè les negociacions de Doha, per 3 vegades des que es va acabar l'entrega de segrestats primera, Israel ha fet 3 propostes de treva i cap d'elles ha sigut acceptada per Hamas. Per tant, Hamas no vol parar la guerra. Hamas segueix dient que el seu objectiu és la destrucció de l'estat d'Israel i l'aniquilació de tota la població jueva que viu a l'estat d'Israel. La seva proclama política és, des del riu fins al mar, la desaparició d'un país sencer. I no té cap voluntat de negociar. I a partir d'aquí, exactament, què se li pot demanar en el que se li està dient a la cara et penso aniquilar?
Home, se li pot demanar que deixi de matar civils, per exemple.
Què voleu que facin si ells s'han de defensar? O sigui, si no es defensen, què fem? Que Hamas arribi a Tel Aviv i es carregui a tota la població, que és el que ells diuen.
Però, Joan,
que volen
parlant...
fer i que és el que, de fet, ja van fer el 7 d'octubre, a l'assassinar 2.100 persones. O sigui, què és el que volem que facin ells? Que no es defensin, que es deixin aniquilar.
Però, Joan, per exemple, ningú no acosa a Ucraïna, que s'està defensant d'haver estat cometent delictes contra la humanitat. És a dir, és la manera. És a dir, no estem a favor, òbviament, de les guerres, ni aquí ni enlloc, però un entén que si hi ha 2 comunitats, 2 països que estan en un conflicte, poden arribar a un combat i a una guerra. Això, tot i que no ens agradi, ja més o menys ho acceptem. Però aquí hi ha una diferència de força tan bèstia que, tot i que poguessin tenir una certa raó per defensar-se després dels atacs del 7 d'octubre, la manera, i ara mateix, és que les imatges... Òscar, és que estan utilitzant la fam com una arma de guerra.
Òscar, estic d'acord amb tu, i deixa'm només dir-te una cosa. Primera, en aquí els combats no són igualitaris. Les normes de la guerra, perquè hasta la guerra resulta que té normes, per molt que ens sorprengui, diuen que és un combat entre 2 exèrcits uniformats. Hamas no és un exèrcit uniformat. Hamas és un col·lectiu terrorista que refugia darrere de la població civil, que utilitza hospitals, que utilitza escoles, que utilitza cases particulars, que es vesteix com persones normals i que des d'allà es dediquen a disparar i a atacar a l'exèrcit. Per tant, no estem parlant d'una comparació amb Ucraïna, on un exèrcit invasor, Rússia, lluita contra un exèrcit uniformat que es defensa Ucraïna. Estem parlant d'un exèrcit regular, Israel, per cert, format per soldats de lleva, no només per professionals, que s'enfrenten a gent civil. I quan parlem de tot el que ha passat amb el tema de l'embargament, hi ha un grapat d'informacions que ha anat difonent, un grapat d'organismes internacionals, sobre què passa quan s'envia ajuda humanitària, com Hamas s'ha quedat amb l'ajuda humanitària, com Hamas reparteix ajuda humanitària entre la població
però
de Gaza,
en això que tens raó, però no justifica les imatges que estem veient i que ens expliquen els nostres enviats especials que estan sobre el terreny i que, per tant, no és que ens les filtri Hamas, aquestes imatges. Tenim allà, nosaltres tenim 2 corresponsals ara mateix, la Rosa Oliver i el Jordi Brascó, i ens estan explicant el que estan veient sobre el terreny. I és a dir, torno a dir el mateix, encara que poguessin tenir una certa raó, tot i que sigui molt bèstia el que estic dient, de justificar un atac armat, però ja s'entén que en el moment en què tu sense atacat et puguis defensar, però una mesura en la utilització de la força, no utilitzar els menors, no utilitzar els civils, no utilitzar...
És que els utilitza força... Hamas, però parlem de la mesura. Sí. Em sembla bé el que dius i tornes a tenir raó. Escolta'm, hi ha una diferència entre Hamas i Israel. No només que un és un exèrcit i l'altre es refugia a les cantonades, a les cases i als pisos de la gent, i això provoca víctimes. No només aquesta. És que Israel, per molt que el professor que heu entrevistat digui que no és una democràcia, doncs per no ser una democràcia, els últims 6 anys han votat 6 vegades, abans del 23 i del 7 d'octubre. Però, a banda d'això, Israel ha gastat els diners dels impostos de la seva població en construir el que ells en diuen la cúpula de ferro. I cada vegada, que per cert és cada dia, jo quan vaig estar l'últim cop a Israel, el mes d'abril, el diumenge a la tarda em va sonar la sirena. Cada vegada que sona la sirena es posa en marxa aquesta cúpula i s'han gastat els diners dels impostos en crear un sistema de protecció de la seva població civil. Per què no s'ha destruït les ciutats israelianes com les de Gaza? Perquè Israel ha muntat un sistema de defensa de la seva gent, que és el que ha de fer un país, defensar la seva gent.
Però que té un poder econòmic, un poder econòmic que no té els palestins.
Què ha fet amb els seus diners que han rebut de la Unió Europea i dels nostres impostos als individus de Hamas? Senzillament, només s'ha d'agafar la revista Forbes, emportar-se'ls a Qatar i veure com són, estan a la llista de milionaris del món, i matar a la seva població de gana. Aquesta és la diferència. Joan, uns han protegit a la seva població i els altres s'han omplert les butxaques.
Joan, tu estàs equiparant Hamas amb el que és el poble de Gaza. I segurament el poble de Gaza és víctima de Hamas.
No, segurament no. És un fet que és
llavors, víctima. Aquí estàs parlant d'equivalències o de comparacions. Aquí el que jo crec que hem de centrar el debat, més enllà de les legitimacions polítiques i d'un conflicte que no se'l llegeix a partir del 7 d'octubre, sinó que té una lectura prèvia, és en una visió de vulneració dels drets humans. I és evident que avui en dia, malgrat el que passés el 7 d'octubre, avui en dia on s'estan vulnerant de manera flagrant els drets humans és a Gaza.
Perquè Hamas aplica una guerra que no és una guerra convencional.
És igual. Qui
i provoquen aquesta situació.
Quina població civil està sent víctima?
I qui és el responsable de que siguin les víctimes? I és aquí on tu i jo discrepem.
Clar,
tu dius l'exèrcit israelià i jo dic Hamas.
No, jo no he apuntat a cap culpable. Jo estic dient que la lectura que se n'està fent internacionalment és que ara és flagrant la vulneració dels drets humans al territori de Gaza. I és aquí on s'està demanant actuar. Quina és la manera, quina és els que estan perpetuant aquesta vulneració de drets humans, fins que no es demostri el contrari, clarament,
però no
és l'exèrcit d'Israel.
Que voleu que faci. No m'esteu dient què és el que ha de fer Israel per garantir la seguretat
de la seva
gent. Jo no
tinc aquesta resposta, a mi no em toca donar aquesta resposta.
Jo sí que la tinc.
Jo estic analitzant...
El que tinc clar és el que no ha de fer,
que estem analitzant és la resposta internacional que s'està donant i el per què va en aquesta línia 20 mesos després de veure doncs, situacions que evidents, i com explica l'Òscar, per corresponsals que poden treballar d'aquella manera,
sí,
perquè no es pot treballar bé, ni es deixa entrar, ni es deixa traspassar a la franja, ni es pot treballar amb llibertat, i es treballa posant sempre doncs, en perill la vida, perquè, insisteixo, avui diplomàtics a Cisjordània han estat disparats per foc real per dos soldats d'Israel. Diplomàtics.
Perquè havien sortit del camí que estava pactat.
Diplomàtics, és a dir, s'està treballant des del punt de vista del periodisme. S'està avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem un metge que està en un dels únics hospitals que queden a la zona sud, i explicava com estan treballant. És a dir, hi ha una vulneració flagrant dels drets humans i aquí la comunitat internacional ha de fer alguna cosa.
Sí, doncs, d'entrada que se n'ocupin de Hamas, perquè és qui ha provocat aquesta situació, és el que provoca la situació de penúria que té en aquests moments la població de Gaza.
Sentim Oriol perquè i canvio de tema, que tinc l'Albert Prat esperant-me a Madrid. Oriol,
molt sí, curt, el tema està... Jo crec que el conflicte, com tots els conflictes d'origen pràcticament bíblic, és inevitable, que hi ha sectors en les dues parts, com deies tu, Joan, que l'únic que volen és l'aniquilació mútua, pràcticament. Vull dir, Hamas, amb el programa des del riu fins al mar, és evident que demana, i també hi ha entrevistes a colons d'Israel que el que volen és no promoure, però hi ha entrevistes en mitjans internacionals de promoure gent, colons que defensen una neteja ètnica, fent servir aquest mateix terme de la Franja de Gaza, fins i tot de Cisjordània. Vull dir que en el moment en què hi ha posicions tan extremes, crec que el plus de responsabilitat que ha de tenir l'única democràcia amb tins occidentals que hi ha a la zona, en aquest cas Israel, és qui té més responsabilitat a l'hora d'aturar el conflicte, perquè tots sabem en aquesta taula que els estàndards internacionals que pot seguir Hamas no lliguen amb els valors occidentals, que per parafrasejar el rei Joan Carles I, nos dimos entre todos, Hamas... Hi ha una sèrie de valors que no els tindran mai en compte perquè no formen part del nostre marc mental, però l'estat d'Israel, en bona mesura, sí. I després, seguint amb el que deia la Tània, ja per acabar, que el conflicte aterrat a Catalunya i a Espanya és un fet no és gens casual, que avui el govern d'Illa hagi triat la primera foto de la jornada, que sigui el conseller Dalmau i Jéssica Albiach, per anunciar el tancament de l'oficina d'acció a Tel Aviv, una oficina que, quan va agreujar-se el conflicte, el conseller Miquel Samper, conseller d'Empresa, va dir que això no es faria en cap cas. Vol dir que alguna cosa ha canviat, i no només és el posicionament del govern espanyol, sinó també el posicionament de les democràcies europees sobre aquesta qüestió.
Ha passat amb la Unió Europea i amb el Regne Unit, i veurem què és el que acaba passant en els pròxims dies. Falten 12 minuts per arribar a les 4, deia que tenia l'Albert Prat esperant a Madrid.
Perquè avui ha passat una d'aquelles coses que, en principi, xoca. Uns desconeguts han assassinat a trets, per l'esquena i al cap, l'advocat ucraïnès Andriy Pornov, un estret col·laborador de l'expresident Víctor Yanukovych, que tenia estrets vincles amb Rússia. Els fets han passat a Pozuelo d'Alarcón, una zona benestant de Madrid, quan la víctima acabava de deixar els seus fills a l'escola. Saludem l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Quins detalls tenim del que ha passat? Què se sap?
Doncs, sí, mira, que el tiroteig ha sigut cap a 9:15 del matí, ho deies, quan aquest polític ucraïnès pro-rus tornava cap al cotxe després de deixar els nens a l'escola en un col·legi americà a Pozuelo, una escola de l'Standing, a 13 quilòmetres aproximadament de Madrid. De moment, ara mateix, la policia segueix buscant pistes al lloc, pentinant la zona per localitzar no només un, sinó diversos autors implicats en aquest assassinat. Fonts de la investigació confirmen que quan Andriy Pornov estava a punt de pujar al cotxe, un cotxe d'alta gamma, ha rebut diversos trets, tant a l'esquena com al cap, i automàticament aquests desconeguts han fugit cap a una zona boscosa. Hem de tenir en compte que justament el que connecta geogràficament Pozuelo de Madrid és precisament la Casa de Campo, que és una gran extensió de bosc.
Qui és Andriy Pornov, aquesta persona assassinada?
És un polític ucraïnès de la màxima confiança de Víctor Yanukovych, ho recordareu, l'expresident pro-rus acusat de corrupció i de violar els drets humans, que va fugir d'Ucraïna i es va amagar a Rússia just després de voler acabar amb les protestes pro-europees de la revolució del Maidan. Això era l'any 2014 i va haver-hi morts inclosos d'aquella crisi. Comença tot. Doncs bé, Pornov va ser sotscap de l'administració de Yanukovych, se'l considera un dels principals artífexs d'aquella persecució i se l'investiga per corrupció, per haver-se embutxacat diners públics i per haver violat els drets humans. Ell, Pornov, igual que l'expresident Yanukovych, també va marxar a Rússia, després va passar per Àustria i amb l'elecció de Zelensky el 2019 va tornar a Rússia. Ara bé, segons els mitjans locals, 4 mesos després de l'atac de Rússia a Ucraïna, Pornov, aquest assessor, aquest col·laborador estret de Yanukovych, es va escapar del país just després de l'atac de Rússia, tot i que els homes de 16 a 60 anys ho tenien prohibit. Ara mateix totes les hipòtesis dels investigadors estan obertes. S'haurà d'aclarir si l'assassinat d'aquest matí està vinculat amb les diverses trames de corrupció amb les quals s'ha vist implicat, embolicat, o bé pels seus vincles amb Rússia. De fet, surt a la llista negra de la Unió Europea per la seva presumpta participació en l'annexió russa de Crimea.
Doncs aquesta és la situació i aquesta és la persona que ha resultat morta després d'aquests trets al cap i a l'esquena quan havia deixat els seus fills a l'escola. Albert, gràcies, bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda.
És d'aquelles notícies que et sorprenen al primer moment, després quan veus qui és la víctima pots intuir els lligams polítics que òbviament que hi ha aquí al darrere, però també aquesta sensació que els tentacles de segons quines països, segons quines forces, arriben a tot arreu.
Recorda molt lo de l'atemptat a l'Aleix Vidal Quadras.
Totalment d'acord. No? Sí, sí.
Amb mi la sort per l'Aleix Vidal Quadras.
L'Aleix Vidal Quadras va tenir... Se li va aparèixer... Ahir va ser el seu aniversari, per cert, se li van aparèixer tots els sants, haguts i per bé.
És veritat que li ha quedat alguna seqüela, el mateix ho va explicar quan va anar a l'Audiència Nacional, però, clar, evidentment...
No, absolutament.
No és comparable.
8 minuts i seran les 4. Ens queden, 4 minuts. Ahir el Catalunya Mitjà i a TV3 us avançaven que el Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia en el ple que celebrarà a finals del mes que ve, i avui el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja tenia prevista una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, ha expressat que tampoc no hi vol posar la mà al foc.
Per tant, com que hem vist coses tan al·lucinants, tan contràries als principis generals del dret i tan contràries a qualsevol bona pràctica, doncs crec que tots hem de ser escèptics. És possible que ni tan sols els protagonistes d'aquestes decisions no sàpiguen en aquest moment exactament quines decisions prendran i quines conseqüències tindran les decisions que prenen.
És una línia semblant a la que ahir sentíem a Gonzalo Boye, advocat dels exiliats que té Junts per Catalunya, o també Joan Ignasi Elena, que és el coordinador de les defenses dels afectats per la llei d'amnistia per part d'Esquerra Republicana. No sé què us sembla, que han 3 minuts per acabar.
És que no té res a veure el recurs que segurament tombarà el Tribunal Constitucional amb la situació que tenen Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per posar dos protagonistes que tenim tots al cap, perquè al final el Suprem el que diu sobre Carles Puigdemont i el Junqueras és que l'amnistia no se'ls ha d'aplicar, no que sigui constitucional o no, sinó que el delicte de malversació, de la manera com l'entén la Sala Segona del Tribunal Suprem i com l'entén el jutge instructor Pablo Llarena, no s'adiu amb els casos de Puigdemont i Junqueras, el Suprem interpreta que s'ha malversat, i en aquest sentit interpreten que la definició de malversació que surt a la llei d'amnistia no se'ls ha d'aplicar a ells dos, i per tant, fins que no resolguin els recursos d'empara de Puigdemont i Junqueras, que em sembla que estan programats més o menys per abans que acabi l'any, difícilment podrem tenir un horitzó clar, per almenys per aquestes dues persones.
I a més hi ha un altre element, i és que primer han anat des del Suprem al Constitucional per esgotar totes les vies a l'Estat, però queda el recurs davant de la justícia europea, i aquí algunes fonts parlen d'un any, una cosa més, potser una mica més per resoldre, i per tant, qui té la llei a les mans per aplicar-la finalment, si no té més remei perquè s'han esgotat totes les vies, és el Suprem. El Suprem, fins que no consulti Europa i té una resposta, doncs tothom dona per fet que no l'aplicaran. És a dir,
però
dona
per fet perquè la llei està en vigor. I la llei està en vigor. I s'hauria d'aplicar.
Sí, però també tenen eines els jutges per poder dilatar-ho.
Però clar, en teoria...
Són eines legals.
I de fet, alguns jutges l'estan aplicant i d'altres no. És una mica l'arbitrarietat de cada jutge.
Sí, però la llei et dona eines com per poder dilatar aquesta aplicació, que són aquestes consultes, aquestes qüestions prejudicials que es diuen, que són els magistrats, quan tenen un dubte abans d'aplicar una llei, doncs poden consultar a un estament superior com ho han de fer i si ho han de fer i de quina manera, perquè ells tenen un contraargument. Això és el que s'ha fet ara al Constitucional. El Constitucional, presumiblement, a finals de juny donarà la raó al govern espanyol, la llei és constitucional, i llavors el Suprem el que farà és preguntar a la justícia europea. Fins que la justícia europea no respongui, doncs l'aplicació, diguéssim, ja de totes, en el cas d'Oriol Junqueras per la part de la inhabilitació, en el cas de Puigdemont, doncs per poder-li esborrar tots els delictes, doncs no és esperable.
Jo és que tinc la sensació de que en realitat el govern que s'aplica no l'amnistia li és igual, i que l'interès que té és que Puigdemont vegi que ells pressionen tot el que pot a Conde Pompidou perquè surti una resolució del Constitucional que sigui favorable amb ell, que després això es liï amb la prejudicial europea o es demori un mes o sis mesos, mentre ells puguin dir nosaltres ja hem fet tot el que hem pogut i tal i ens tens que seguir recolzant, crec que ells en tenen prou amb això.
Depèn, perquè Junts, fins que no hi hagi una amnistia pràctica, sí que els continuen collant, i a Pedro Sánchez li fa falta com l'aire que respira els 7 vots de Junts. Per tant,
sí.
Jo crec que Sánchez sí que té una mica més d'interès en que l'amnistia vagi més enllà i s'acabi aplicant.
Estic d'acord, qui dia passa any empeny.
Doncs veurem què és el que passa. Tenim aquest posicionament d'avui. Oriol Marc, Tània Tàpia, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Que vagi bé.
Ens
que vagi
veiem ara, en Joan i jo ens anem de canyes.
No pot ser, perquè el Joan ens va demanar no ser aquí a Barcelona perquè tenia feina aquesta tarda. No pot ser que ara vagi de tardeo, perquè clar, llavors ens han aixecat la camisa aquí.
Vine tu dimecres que ve.
Veniu tots dos.
Jo crec que l'Oriol t'ha donat la clau. La feina que tenia el Joan era el tarde amb la Tania. Vinga, feu bondat. 4 minuts i seran les 4, una mica de publicitat. Després el butlletí horari amb l'última hora i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
L'OBC interpretarà el 24 i 25 de maig a l'Auditori la novena Simfonia de Schubert, popularment coneguda com La Gran.
Sota la batuta de Salvador Mas, també sonarà el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg amb Daniel Hope com a solista.
Entrades a auditori.cat.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
David, sóc el Richard. Es pot saber on coi sou tu i la Jo? Truca'm.
Déu del cel.
S'han perdut?
No ben bé. Hem atropellat un marroquí i l'hem matat.
Aquell noi no era ningú.
Ralph Fiennes.
És el pare.
Vol que torni amb ells per enterrar el noi.
I una merda.
Els Perdonats és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 24 al 31 de maig gaudeix gratis del Fan Birex de Plaça Catalunya. Amb activacions de Fórmula 1, exposició de monoplaces, activitats familiars, gastronomia, música i molta diversió. I si tens ganes de més, vine al Gran Premi al circuit. Info i entrades a circuitcat.com.
Crims a Catalunya Ràdio.
Actuava com un llop solitari. Portava molt temps vivint al bosc solitari. No sabia fer una altra cosa.
1963, Castellnou de Bages. És mitjanit. Un home de 55 anys avança pas lent en direcció a França. Té la cara marcada per cremades antigues.
La mort va ser molt ràpida i ell va quedar, doncs, quasi bé assegut a sobre de la seva motxilla, a sobre d'una roca.
La Guàrdia Civil l'esperava entre el sotabosc.
S'enterraven boca terrosa, mirant cap a la terra perquè si es despertaven anessin cap a l'infern.
Ha caigut un dels maquis més buscats pel franquisme, Ramon Vila Capdevila, el cara cremada. Aquest divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta. L'esport té moments dignes de serial.
Suala, n'ets un pandó, etcètera, etcètera.
Tu tampoc miraves de les dues,
no saps, no. No saps ni qui era.
No.
Molt bé.
L'esport pot ser un drama.
Perrimation és l'agente de Cipoll i Cita con la Muerte.
Ara mirem Crims.
L'esport, a vegades, espanta.
Un clàssic del terror que es titulava L'increïble home minvant.
L'esport també pot ser comèdia.
El Roper, Georgi Mildred, eh?
Quantes vegades ens ho han dit,
eh? De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sigui quin sigui el teu gènere preferit.
Sigui quin sigui el teu esport.
Tenen cabuda al Tot Costa.
També disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.